Bon preu i Esclat us ofereixen aquesta secció.
Ho vam deixar l'últim dia, que jo mira, ara donaria una recepta. Eh?
Val, sí, ho sé. Però ara també et he de dir una cosa, Fermí. Saps què hauríem de fer? Potser ho hem fet, eh? Potser sí, ho hem fet. Però m'agradaria que ho tornéssim a fer un dia.
Sí.
Que és sopes fredes d'estiu.
També, eh?
És a dir, gazpachos, el michisuas, què més hi ha, ajos blancos...
La setmana passada vam fer d'ajo blanco.
Sí, és que ho vaig escoltar, no ho vaig escoltar, però un gazpacho sí que ho podríem fer. Però és clar que el gazpacho també és el que és, però poden ser moltes coses, perquè hi ha un gazpacho, per exemple, de maduixes i de síndria, que és esplèndid, i de cireres i tot plegat, que també els podríem fer.
La gent que ens avisi, que ens truqui, que ens expliqui com es fa.
Doncs fem-ho per un altre dia o no?
Sí, clar que
val,
sí.
Val, perfecte. Fem avui,
ens queda un programa, em sembla, no? Fins abans d'anar-nos a la platja, que tu deies?
Un o dos, no sé si un, no sé si tinc idea.
Fala, que ens queda només la setmana que ve.
Ah?
Vol dir que podem seguir acabant, diguem-ne, en plats d'estiu, i la setmana que ve fer-lo més de sopa.
Més líquids, això mateix. Vinga, Fermí, per on comencem avui?
Jo l'altre dia vaig deixar pendent un plat que alguna vegada m'havien parlat, i que trobo és un dels grans plats d'estiu, que a més és un plat molt internacional, que ve de la cuina italiana i que altres països han adoptat com a propi, com és el cas d'Argentina, que en diuen amb el nom piemontès de vitel toné, sí, que és el vitello tonnato, que tantes vegades veus amb les cartes dels restaurants italians, i que com els grans plats, com tots els grans plats molt populars, tants disbarats s'hi han fet al costat. Jo no sóc italià ni tinc la recepta autèntica, ni n'hi ha una de recepta autèntica, però sí puc dir la que jo em faig quan arriba l'estiu, perquè me'n faig sovint, no? Sabem de què parlem, per això, no?
Aviam.
És una vitello tonnato, és una vedella freda, sí, amb una salsa bàsicament de tonyina, per entendre'ns, eh? És tonato, es veu que és la tonyina, sí, i el vitello es veu que és la vedella.
Val.
I, per tant, normalment, jo ho faig amb tall rodó.
Tall rodó.
Sí, jo ho faig amb tall rodó.
Val.
I necessites una cocota, diguem-ne, aquestes així una mica alta, tu poses el tall rodó, pots bridar, els salpebres, poses també uns granets de pebre dins, poses una branqueta de farigola, si li vols, si no, no passa res, una mica de pastanaga, una mica de porro, una mica de ceba, i si vols un gradall també li poses, no hi fa nosa, vi blanc. Bé, 2 ditets de vi blanc. Ho poses, ho aixeques al foc, baixes el foc, ho tapes, i deixes que allò es vagi estufant, per entendre'ns, correcto?
Sí.
Molt bé. Al cap de què? Al cap d'una hora, al cap d'una hora i quart, al cap de 3 quarts, que tu creus que allò potser ja estarà tendre, ja estarà bé.
Li has de donar volta, suposo, no?
Sí, sí, però no cal, perquè està tapat.
Sí, ja,
no, no t'interessa que agafi cap color, per això no l'has arrossejat
abans. Tapat, eh?
Sí, tapat, perquè vagi fent el vapor, i vagi estufant.
Vagi borbotant.
Primer li aixeques una mica el foc perquè el vi, diguem-ne, perd part de l'acidesa, després li baixes, que vagi fent molt tranquil·lament. Quan tu creus que allò més o menys ja està prou cuit, ja està bé, ja està prou tendre, ho treus, ho deixes refredar, embolico un film, si l'has bridat, doncs desbrida'l, i t'agafes una mica aquest caldet que haurà deixat i el deixes reduir una mica. Aquest caldet, en essència, és la base de qualsevol estofat. És quasi el primer plat intel·ligent de la humanitat, que és barrejar verdures amb un alcohol i unes herbes, i el suc de la carn que t'haurà deixat allà dins. Tu el deixes reduir una mica, el coles i el deixes refredar. Faràs ús després d'això, d'acord? ¿Vale? Molt bé. Agafa't el teu tall rodó i talla'l relativament prim. I t'ho muntes amb una safata o t'ho muntes amb uns plats. Què hi falten aquí? Falta posar-hi la salsa. Com la fas, la salsa? Pot fer de moltes maneres. A molts llocs la fan en base de maionesa. A mi no m'agrada d'aquesta manera. T'ho dic de veritat. Per tant, faig servir, amb un pímer, faig servir aquest caldo de rostir, colat, evidentment, i afegeixo ous durs, només el rovell, i afegeixo tonyina, evidentment, tonyina de llauna en aquest cas, amb una mica d'oli d'oliva. Si vols tu, una goteta de llimó, una goteta de vinagre, no hi fa nosa, i unes anxoves. Entesos?
Sí.
Tu tritura això i deixo amb una consistència que sigui no líquida, per descomptat, però que corri.
Que corri, d'acord.
I amb això tu, d'alguna manera, doncs, pinzelles amb una cullera, vernisses tot el que és aquesta vedella freda. I tires unes tàperes, que són boníssimes, aquest punt avinagrat, i ja el tens fet.
Perfecte.
A partir d'aquí, aquesta recepta, interpreto que, com tantes altres, jo, doncs, en el seu moment, segurament, quan la vaig fer, doncs, la vaig buscar en un llibre, insisteixo, trobaràs receptes molt, molt diferents, excepte que a mi m'agrada més així que fer la salsa que no tingui una base de maionesa, sinó una base del seu suc de cocció, que s'espaceix, diguem-ne, a base de tot el que hem dit, la tonyina, bàsicament, no cal dir, una mica d'anxova, el rovell d'ou.
Això és el que en diuen el vitello tonato, eh? Just el Fermí. Si, els 10 llibres ja regalats, per tant, no truqueu més pels llibres ja, que ja estan donats de la noia al tren, però sí que ara obrim les línies del 902-47-700 per si algú vol fer plats d'estiu. Eh? Com, per exemple, la Margarita Ballester, que ens ha fet una amanida freda de patates. Aquest és molt típic, però està molt bé. I jo recomano que amb aquestes amanides fredes, jo ho sé que això, ara diré, és d'una obvietat, l'oli és tan important...
Noi.
Estàs d'acord o no?
Absolutament.
Si sí, un oli...
Que no es fan a base de maionesa, tu vols dir que aquesta, per lo que sembla, no,
no,
eh?
No, no, no.
A partir d'aquí, pensa que estem ara en un món que l'oli d'oliva, l'oli d'oliva està visquent una eclosió extraordinària perquè han descobert, d'alguna manera, entre cometes el descobert, que es poden fer copatges. És a dir, que no sempre l'oli ha de ser monovarietal. Escolta, és oli de picual, és oli d'arbequina, no. Hi ha gent, com els enòlegs que fan barreges amb els vins, doncs exactament ho fan amb els olis.
Doncs això, la Margarita hi posa 6 patates, 3 ous, 2 llaunes de tonyina, 2 pebrots de llauna, olives negres sense os, una ceba tendra, 2 tomàquets, oli, vinagre, all i julivert, un all i julivert. Diu que en una olla es posen a bullir les patates senceres i els ous amb sal d'una mitja hora. Punxar amb un escuradents per veure si ja estan, es deixen refredar, en una safata es posen primer les patates pelades i tallades a rodanxes, a sobre els ous també tallats, la tonyina desfeta, les olives negres tallades per la meitat, la ceba tallada a quadrets, els tomàquets tallats també a quadrets i els pebrots igualment tallats a tires. Arrega tot amb una picada d'all i julivert, oli i vinagre. Jo aquí, hi ha aquí una cosa que també m'agrada posar-hi.
Què és?
Mongeta tendra.
Ah, bé... La mongeta tendra freda també és bona.
Ah, és molt bona, la mongeta tendra bullida, evidentment.
Bé, és una bona. Val. Escolta'm, la Cristina Cuscó, una recepta molt interessant per un matís. Ella fa una crema de carbassa freda amb glaçons de melmelada de cirera i sal rosa. Bé, més enllà de la combinació, que agradi o no agradi, jo crec que l'interès de la recepta de la Cristina es tracta en poder fer aquests contrastos i a casa seva poder-lo fer... Doncs, per exemple, doncs amb els motllos de fer el gel o amb uns motllos de silicona, diguem-ne, en aquest sentit, no? Ella explica la recepta fent una crema de carbassa més o menys a l'ús, és a dir, òbviament l'has de fer calenta per després deixar-la refredar.
Ah, sí,
fas suar, diguem-ne, amb una cassola, doncs amb una mica de mantega, doncs la carbassa, la talles a daus, ella hi posa pastanagues, porros i patates, ho mulla, doncs, amb caldo de malal o ho mulla amb aigua, quan comença a bullir, doncs, bueno, tira un raig d'oli d'oliva, tapa la cassola... Ho deixa coure mitja horeta i el cabal, doncs, amb una batedora, amb una liquadora, amb un pímer, doncs, fa una crema, la passa per un color de xino i la deixa refredar. Clar, la gràcia de tot això és que és fàcil de fer, a més, a la teva manera, ho deixes refredar, però després has fet amb aquests motllos de silicona o, senzillament, amb aquells motllos de fer el gel, ell ha agafat directament melmelada de cirera. L'ha posat allà dins, l'ha congelada. Aleshores, ella serveix en el plat aquesta crema freda de carbassa i posa 3 o 4 glaçons d'aquest de cirera i una mica de sal rosa. Sal rosa, avui dia, aquesta sal de l'Himalaia, sals que són a vegades sals fumades, que tenen gràcia. Aleshores, se suposa que aquests glaçons de cirera, en aquest sentit, de melmelada de cirera, es van fonent. A partir d'aquí, si la combinatòria, diguem-ne, de la cirera amb la carbassa és l'apropiada o no, jo no ho jutjo, però la idea de poder fer aquests glaçons és molt interessant de cara a l'estiu.
La Míriam ens ofereix, la Míriam Camp, un pastís de patata amb tonyina. Diu que fa un puré de patates espès i les té en forma rectangular sobre un paper film i ho posa en una superfície, l'untem de maionesa, agafem tonyina, olives picades, pebrot escalivat, agafem el film i anem donant voltes fins que quedi enrotllat i l'untem per fora de maionesa. El decorem amb enciam tallat petit i ou dur. A la nevera unes hores, tallat a rodanxes i està boníssim.
És el clàssic braç de gitano.
Ah, el braç de gitano.
Això de petits ens ho han fet sempre.
Bueno, jo me'n recordo que era el braç de gitano, a més, embolicat. Jo a casa, ma mare, ho embolicava amb un drap.
Bueno, sí.
En aquella, ara era
quan
el paper film
petit, és que tens tants anys que quan tens petits no s'havien inventat el paper film ja, eh?
Molt bé, Fermí.
Es feia molt sedàs,
vas bé, noi, això. Vas bé, noi.
Escolta, en Boronat, en Josep Maria Boronat, de Mont-roig del Camp, que és un senyor, en fi, no els coneixem, però que ens escriu sovint, i ara estava llegint aquí una recepta que ens fa de calamarat amb calamars.
Épala.
I és curiós, és interessant d'entrada... Perquè...
Explica'm això,
sí,
què és?
Perquè hi ha tota una sèrie de noms que alguns ja els coneixia, en fi, però que són de cuina italiana, que com sempre doncs, ens donen sorpreses molt agradables. La calamarata, en principi els calamars sí que sabem què és, eh? Tu i jo tenim una gran experiència
sí,
en el tema del calamar.
I calamarsons.
I calamarsons, exacte. La calamarata és un tipus de pasta que és com uns anells. Tu no sé si la recordes, aquestes. Doncs imagina't com si fos... Sí, com uns anells. És una pasta, doncs, que imagina't un anell gruixut, ample, se'n diu calamarata, d'aquesta pasta. Avui dia, d'aquestes i si no d'aquestes d'altres, es troben, no? Jo crec que ell fa servir aquesta, a part de que li agradi, doncs, per fer el joc lingüístic amb el tema dels calamars, no? I es diu que és un plat, una pasta marinera que va fer aquest estiu per Sant Joan. Ell talla all i el peperoncino, que n'hi ha de molta mena, sabeu que són com aquesta espècie de xiles, aquesta espècie de pebrots, alguns picants, altres no, sins petits i allargats. Sí. Ell ho tira en una cassola amb oli, després hi tira els calamars frescos, calcula més o menys algo més de mig quilo, doncs, per quatre persones, tallats a rodanxes, com si els féssiu a la romana, segons ens explica, un pèl més gruixuts, perquè més o menys són de la mateixa mida de la pasta, en aquest sentit, eh? Ho remena una estona i tira una mica de concentrat de tomàquet i un vas de vi. No especifica quin vi, però un vas de vi. Puja una mica el foc perquè s'evapori el vi i després hi tira 300 grams de cicerols. Jo cicerols aquí ja m'he perdut i vull entendre que es refereix als cirerols, que són uns, aquells tomàquet cherry, per dir-ho. Cicerols ja no hi arribo. I, en fi, ell diu que els talla quarts, imaginem que és això, i ho deixa 10 minuts, un quart d'hora, doncs, a foc mitjà, no? Mentrestant, ell cou la pasta, a la cocció que ell creu i considera, una mica abans, l'escorre, guarda una miqueta d'aigua per afegir-hi en aquesta cassola on hem estat fent aquests calamars, amb el peperoncino, etc, i tira la pasta en allà, juntament amb una mica de julivert tallat petit. Diu, per acabar de fer la traca, diu, posem cada reacció embolicada amb un paper de forn a modo de cartoccio. El cartoccio, i ho enfornem 10 minuts a 200 graus, el cartoccio, per entendre'ns, és una papillota.
Ah, d'acord.
Una papillota que la podeu fer o amb paper de forn...
O amb paper de plata.
O amb paper de plata. Però jo, a partir d'ara, en comptes de tenir una papillota, em diré cartoccio.
Cartoccio.
Que moltes gràcies al nom, i la gent ja està advertida. Cartoccio. Es serveix amb el cartoccio. Vol dir que tu pots servir taula... Clar, el papillot, o cartoccio, té molta gràcia, a part del nom, perquè conserva molts aromes, permet coccions que no siguin massa agressives, per tant, acabar aquesta pasta, que ell diu que deixa una mica mitja cocció, acabar-ho tot barrejat amb els calamars, el peperoncino, l'all, el julivert, com si fos un all i olio, i posat a dins el forn, a dins el cartoccio, doncs, la veritat, que pot estar molt bo.
Guardem la marida variada de la sopa de meló, com que hi ha sopa de meló, si algú ens vol dir 902, és que encara estan trucant pel tren, 902, i ja no hi ha més llibres, punyefles. 902-477-100, espaguetis amb escopinyes.
Sí, tota teva.
En Jordi Roca. Coem i escorreguem els espaguetis, agafem gamba pelada, l'afegim en una paella amb una mica d'oli, obrim una llauna d'escopinyes i les afegim a les gambes. Immediatament després ho ofeguem tot amb crema de llet, remenem i afegim el suc de les escopinyes. Carai. Ho deixem una estona, que es passeixi una mica, un xic de pebre, rectifiquem de sal i ja ho podem barrejar amb els espaguetis i ho podem servir. Si ho deixem reposar, molt millor.
És curiós, Jordi, perquè ens hem trobat sempre, quan aquests anys hem fet cuinetes a prop de l'estiu, molta gent que fa servir les llaunes. A mi m'entusiasmo les llaunes. Jo els vermuts no els perdono l'estiu mai.
I ja els vermuts?
Els vermuts. O vermuts.
Els vermuts, entenc els vermuts.
Els vermuts no.
El múscul que té bàrbara, què sé.
No, els vermuts, jo el vermut d'estiu, les vacances a mi m'agrada, és un ritual, i el món de la llauna és un món meravellós, molt nostre, a més, vull dir que és tot el tema de conserva, i sobretot el conserva marinera, últimament es fan coses extraordinàries, i per tant, en tema la pasta, com a receptacle, pràcticament, de qualsevol llauna, és magnífica. És a dir, per què no ha de ser bo? Escolta, una pasta saltada amb oli d'oliva i amb una mica d'all i julivert i amb unes escopinyes fresques, doncs segurament a mi m'agradaria més que no pas el mateix amb una llauna. Però tampoc és dolent, en absolut. I tu tens llaunes, per exemple, de xipirons en sotinta, perquè, escolti, porto uns espaguetis, agafa la llauna de xipirons en sotinta, la barreges, què passa? Que no serà bo, això serà magnífic. Per tant, no, a priori no em desagrada, per entendre'ns, eh?
Val, fem una cosa, espera que me'ls guardo aquesta. Bueno, hi ha la marida amb poma, nous i formatge de l'Anna, que és un clàssic, també, que és tan senzill com col·locar poma, diu, a mi m'agrada la Fuji. Nous i formatge que pot ser tendre o sec. Diu pelar les pomes i tallar-les a daus, partir les nous a trossets i barrejar-hi el formatge també a daus, amanir amb una mica de llimona per tal que la poma no ennegreixi i bon profit. Diu que fresca és molt millor.
Molt bé.
Escolta, la setmana que ve continuem amb amanides d'estiu.
Però una però mica més de tiradeta líquida de sopes.
Guardarem aquesta de la crema de meló. Gaspatxos.
Gaspatxos, com... si algú... gaspatxos.
És que el gaspatxos, a mi que jo sóc nouvingut al món dels gaspatxos.
Per què? No t'agrada, no?
No.
No t'agraden?
No. Ah, ara m'entusiasmen. M'entusiasmen, però a mi no m'agradaven. No,
escolta'm.
Potser fa 15 anys que m'agradaven. Ja, I ara ve, o sigui...
Fa molts anys que jo no em faig.
No?
Fa molts anys que no em faig. A veure si m'entens, però havíem fet molt... sobretot alguna vegada ho hem parlat perquè amb el Ferran Adrià havíem fet l'Emili, érem cuiners del Capità General i en fèiem gallades senceres quan era l'estiu, m'entens? I la veritat és que, clar, a partir d'aquí hi ha moltes fórmules, però...
És molt fàcil de fer, sí. Però espera punyetes.
Aviam, tu el que ens vens a dir és que és molt còmode anar-te a comprar un tetabric d'aquests de gaspatxo, sí. Que n'hi ha de bons, saps què vull dir?
Sí,
altra cosa és que l'estiu això no fa gens de mandra, a veure si m'entens, perquè tu finalment necessites aigua fresca, necessites vinagre, necessites oli,
sí,
oliva, necessites tomàquet, el que hi posa cogombre o el que no li posa, el que el pela el cogombre i el que no perquè li repeteix, una mica d'all, el que hi posa ceba no hi posa ceba, el que posa pebrot no posa pebrot. Escolta, i pa eixut. Vol dir que al final estem parlant sempre d'una cosa que escolta, després triturada amb un pímer i passada per...
Va, escolta, la setmana que ve, perquè difícil. Hi ha gent que, repeteixo, que hi ha gent que fa gaspatxo amb síndria, amb cireres, amb maduixes, amb cogombre, sense cogombre, amb més bon tomàquet, amb menys bon tomàquet... Escolteu-me, la setmana que ve fem cremes d'estiu, cremes fredes d'estiu, que podem començar per qui vulgui obrir el ventall dels gaspatxos.
Oído cocina.
Són les 11, el guanyador del lot del cistell de productes de bon preu d'avui
és Fermí Puig, no.
Josep Maria Boronat, de Montroig del Camp. Ens ha fet la calamarata.
Ah, sí, senyor, se
la mereix. El cartotxo. Doncs, Josep Maria, enhorabona, tens aquesta cistella de productes bon preu. Gràcies, mestre, fins divendres que ve. Són les 11.